Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre programa és molt musical i és que ens acompanya, ens torna a acompanyar, el cantautor d'Hospitalet de Llobregat, però adoptiu d'Esplugues, l'Antoni Rodríguez Arribas. El seu procés creatiu no s'atura i avui coneixerem algunes de les últimes cançons que ha publicat a les principals plataformes digital com Ahoras, Esa Imagen Fija o Magia, el tercer senzill que dona nom al seu últim treball. L'Antoni Rodríguez Arribas és un laic en sortida, home de fe, i a través de la música ens parla de la quotidianitat, de com l'amor sosté i enriqueix la vida i la fe. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Las horas se amontonan en un rincón del día, sentado en la silueta de un hueco encendido. Trato de ser yo mismo sin que estés a mi lado. Trato de ser yo mismo sin que estés a mi lado. La ausencia va vestida del miedo de perderte, esperando que llegue el momento de verte. Trato de ser yo mismo sin tenerte a mi lado.
Antoni, bon dia i benvingut al Paraules de Vida, novament.
Bon dia, Emili. Encantat de compartir una altra estona amb vosaltres i amb tu especialment.
Hem arrencat aquest programa, el d'avui, al Paraules de Vida, amb música i escoltant un tema que té per títol Ahoras, que de fet és un dels teus últims treballs, oi?
Sí, aquest és el... Estem començant a publicar els singles i Ahoras és el primer single que ha sortit a començaments d'abril. Seran 5 cançons i aquesta serà la que obre aquest EP. És més o menys una... té la idea i la concepció d'anar tancant aquests altres publicacions que he fet en el 2024 i en el 2020.
Mm-hmm. De fet, ens vas acompanyar al Paraules de Vida per parlar del teu treball, del teu treball musical. Recorda'ns una mica, l'Antoni, el que fa és música, ets creient i el que vols és transmetre, no?, la teva creença, la teva fe a través de la música, a través de l'art, no?
Sí. Sí, sempre ha estat d'alguna manera molt vinculada a la fe i la música per mi. De fet, quan decideixo novament reprendre tota aquesta activitat musical, el primer que faig és recopilar i composar noves cançons en clau de fe. I després ja d'alguna manera també sí que tenia la necessitat de cantar altres cançons, no especialment o estrictament de la fe, però sí que al llarg de les lletres es van desenredant les paraules, que també són moltes coses de la vida, dels sentiments, i també surt la fe en aquestes, no? Però ja no són estrictament de fe, no són religioses, anem a dir-ho. I potser la diferència és aquesta entre el primer, que és Aleph 2.0, i Vida, que és el penúltim, és això, que el primer era clarament cristià, en el sentit que era música religiosa moderna, i Vida és música de cantautor, en la que va sortint tota la filosofia i tot l'humanisme cristià i tot el que qualsevol persona al llarg de la vida o de sentiments, emocions, situacions va tenint. I aquesta part final, que és amor, en l'EP és més curteta, són 5 temes, el que pretén d'alguna manera és, dius, parla una miqueta sobre l'amor en el... especialment parla de l'amor en parella, vull dir, però sí que focalitza perquè sempre la parella està allà al costat i alimenta, fomenta, ajuda, que en la vida i en la fe, no? És la petita comunitat cristiana, d'alguna manera. Per la parella comença, d'alguna manera, també la fe, i la sinergia i la sintonia és el que fa que tu tiris també en la vida i també tiris en la fe, malgrat les dificultats o dubtes que puguis tenir, no? Llavors, per això, una miqueta la trilogia és aquesta. Vull dir, fe, de Aleph 2, vida i màgia, que parla sobre l'amor.
Uh-huh. Com ha evolucionat l'Antoni com a cantautor? Des que vas venir fins ara, la teva evolució com ha estat? Si haguessis de definir això, una evolució en la teva carrera artística.
Sí. Home, jo penso que és una miqueta més fresc. Continuo sent com era, però sí que he avançat potser més a nivell de llenguatge i a nivell musical. Potser és una miqueta una música més... bueno, sense renunciar a l'estil una miqueta que tinc, que m'agrada definir-me com a cantautor, però bueno, amb unes notes de frescura i de música que puguin facilitar els missatges que transmets, no? I bueno, és la fórmula que tinc d'explicar històries, de contar històries, no? I de sentiments, emocions. Canviant, no penso que hagi canviat gaire, perquè quan començo o reprenc, millor dit, l'activitat musical, ja sóc una persona que, entre cometes, està bastant formada, no?, en molts nivells. I llavors, quan reprenc aquesta activitat, bueno, sí que evoluciono, però està dintre d'un marge, no? Vull dir, no hi ha un canvi radical entre Aleph, vida i màgia. Potser la temàtica i les lletres. Potser és aquí on més es pot avaluar o veure la meva bueno, el meu camí. Evolució. No em sortia la paraula, evolució.
Sí, perquè d'una manera o altra tots evolucionem, no? Tots canviem, anem canviant, no? I això també va moldejant la nostra personalitat, no?
Sí. El que passa és que com que eren moltes, hi ha força cançons que estaven d'alguna manera composades fa temps, no és el mateix cantar una cançó, presentar-la ara, que cantar una cançó, agafar una cançó de fa 10 anys, l'agafes ara, no l'has publicat, sinó que la tornes a agafar, la tornes a reformular, i llavors potser el camí que he fet és aquest, no? Que moltes cançons que feia temps que les havia composat les he reformulat de cara a la publicació, en aquest reprenent de l'activitat musical, no? Llavors, clar, l'evolució no es nota tant, perquè són coses que ja estan molt tamisades, molt treballades, i llavors quan les publico són coses que ja he fet una reflexió des de la composició, les lletres, la música, els arranjaments, la producció, una miqueta tot plegat, i ja les vas com deixant molt tancades, no?, en aquest aspecte. No és el mateix que ara composes una cançó i d'aquí 15 dies va, o digui 6 mesos, va si la publiques. Són cançons que han estat molt meditades al llarg del temps, també. I d'altres noves, diguem-ne, que aquí ha hagut una feina també de trobar-me com a persona, bueno, doncs una persona de 18, una persona de 40, una persona de 50, no? Vull dir que hem anat aquí evolucionant. En aquest aspecte,
Clar. Uh-huh. Antoni, creus que la música cristiana, o no sé si posar-li l'etiqueta o no, la música espiritual, religiosa, està en bon moment? Ara em ve al cap, no, aquests moviments que hi ha, Hakuna o d'altres, no, que viuen, no? I a més amb els joves, engatjats amb els joves. Viu un bon moment, això?
Sí, estem vivint un ressorgent. Si penso de fa 5 anys ençà, no és el mateix. Vull dir, hi ha hagut una sèrie de moviment revitalitzador, que a mi em sembla perfecte, i que va molt bé pels joves. Bueno, de fet, jo penso, i quan començava al principi de l'entrevista també parlava d'això, vull dir, jo, si tinc fe, és perquè en un moment la música em va apropar a la fe. Jo en el meu camí, potser això no ho havia explicat mai, potser en el meu camí jo estava en un punt d'allunyament i la música em va frapar, em va atrapar, i a través de la música jo vaig començar a retrobar-me amb la fe. I aquí segueixo. Vull dir que també està molt bé que els joves se sentin atrets per la música. A mi, i que hi ha hagut un moviment, una revolució brutal. Només em fa por que no sigui una música, no la música en si, sinó que no sigui un ganxo, que no sigui realment... Vull dir, que al final no acabi aprofundint, i que al final el que passi és que es quedin en l'exter i en l'emotivitat. Aquest és el tema per mi. No que els agradi la música i el contingut de la música, sinó que els joves es quedin, o qualsevol persona, es quedi amb aquesta emoció i punt, i no vagi més enllà. Aquesta és la por, però bueno, sempre ha existit això, vull dir, la por, la possibilitat sempre ha existit. El que passa és que hi ha certs grups cristians que sí que apel·len a, igual que d'altres, no? Als que sí que apel·len a aquesta emotivitat i a aquesta emoció per enganxar els joves, no? El qual és aquí no m'agrada, o no m'agrada, m'incomoda, diguem-ne, aquest tipus de... Malgrat que tècnicament me pugui agradar, a nivell de fer ja em desperta alguna inseguretat.
Si et sembla, escoltem ara una altra. Esa imagen fija.
Callada estás. Ni ves, ni oyes, ni besas, ni sientes, ni entiendes. Tu mirada fija se clava en la mía. Cuando despierto, me adentro en tus ojos.
¿Qué ens explicas, Antoni, en esa imagen fija?
Bueno, esa imagen fija es aquellas cançons que, bueno, tens la persona amada, no està al costat teu, no està, i llavors, però, bueno, tens una fotografia a casa teva, i llavors, bueno, la comences a mirar aquella imatge fixa, no? I realment sembla que al final t'acaba parlant, acaba tenint vida aquella fotografia, no? Llavors, una mica per parlar d'aquesta sensació, d'aquest diàleg amb una fotografia, degut a que no tens la persona amada presencialment o de forma física, no? I això, doncs, bueno, llavors poden fer-se moltes analogies. Pot ser per un viatge, pot ser per un dol, pot ser per moltes coses, no? Penso que les fotografies ens ajuden a fixar els sentiments. La iconografia també a nivell de fe és molt important, a mi em serveix molt, i a nivell, diguem-ne, d'amor, doncs el fet de tenir una persona amada i tenir-la allà, doncs, davant l'enyorança o el que puguis tenir, doncs, també serveix per poder d'alguna manera interactuar, no? I parla una miqueta d'aquest sentiment, no? D'aquesta imatge fixa. Vendria a ser una miqueta salvant les distàncies, eh? Però una cançó molt més famosa és com és la de Ed Sheeran, de Photograph. Vendria a ser per establir alguna certa analogia.
Antoni, el teu procés creatiu no s'atura, no? Tu vas composant, després vas muntant, no? Sí. Que de fet tens arranjaments, no? I tens el suport també, no? De persones que t'ajuden.
Sí, el meu productor, Albert Caire, que aprofito per donar-li les gràcies enormement pel seu acompanyament i per la seva paciència, és bàsic i base total en aquesta producció i aquestes publicacions. Sense ell no hauria pogut arribar a aquestes publicacions. També de persones que m'ajuden, bueno, més o menys, al llarg de cara a la publicitat o de cara a la imatge del CD i les publicacions físiques o en xarxes socials, no? Un pensament també per Jesús Arribas, que a nivell de fa les portades i contraportades, i bueno, després persones que van intervenint al llarg de la vida que vas coneixent, no? Vull dir que, bueno, no s'atura, la veritat és que no s'atura, i és un cuquet, quan vaig començar amb el primer em va dir, això és un cuquet que després no pots parar, i realment jo pensava, No, home, sí, jo faig això a les 2.0 i aquí s'acaba. Doncs pues no, tenien raó. És un cuquet que s'acaba. I tinc ara altres coses més... Bueno, però ja més, d'alguna manera, més de goteig, no tant com treballs més temàtics, anem a dir-ho així.
Doncs, Antoni, per anar acabant, acabarem també en música i en aquest cas en màgia, no?
Sí, sí, Màgia és també una cançó d'amor, són cançons d'amor que desperten diferents sentiments al voltant d'aquest sentiment. No, aprofitaria també, perquè això no sé si ho t'heu comentat alguna vegada també, és un tema de l'amor que, bueno, a part del sentiment envers la meva dona que estimo i a la qual profundament i a la qual dedico aquestes cançons, també és un sentiment que moltes vegades, perquè no sé si ho saps, som equip dels cursos de preparació al matrimoni en la parròquia, i llavors la temàtica de l'amor i el diàleg és bastant manida i utilitzem bastant similituds, analogies, etcètera, etcètera. Llavors, és una temàtica que és bastant recurrent i que ajuda molt a les parelles que s'apropen a la parròquia per fer el seu sagrament de matrimoni, no? Llavors, màgia vindria a ser això. Com definiries? Per mi, l'amor és màgic. És màgic perquè ho impregna tot i ajuda en tot, tant a nivell personal com a nivell de vida, com a nivell de fe. És el sustent moltes vegades. El Déu Nostre Senyor ens va estimar fins a l'extrem i va donar la vida per nosaltres. També nosaltres, amb les nostres parelles, amistats i amics, i bueno, doncs és el que es mou, és que ens ajuda en el dia a dia a aixecar-nos i tirar cap endavant i amb la vida i amb la fe.
Clar. I a més, vosaltres tu ho vius, no?, en aquest cas, a nivell de parell, a nivell de família i també a nivell de parròquia, no?, amb la resta de famílies que compartiu la fe i la vida.
Sí, correcte. I en el meu grup diem la petita església domèstica, diguem-ne. L'església domèstica aquesta, que no és la parròquia en si, però que és el grup centre i centrípet que tens i que és el nucli, perquè la fe també s'ha de viure en comunitat. Vull dir, no, jo... Per mi, és la meva idea. Pots viure-la sol, no dic que no, però a mi em costaria molt viure-la sol. Necessito els meus germans de fe perquè em donen moltes vegades contrapunts, visions, opinions... bueno, no sé, i tots ens ajudem. Vull dir que al final penso que és fonamental la vida cristiana en comunitat, la comunitat parroquial i la petita, que és la família també, no?
Doncs, Antoni, com sempre, gràcies per acompanyar-nos al Paraules de Vida. Ha estat un plaer.
Igualment, Emili, un plaer trobar-nos un altre cop.
Aquesta conversa que hem fet a través de la música i a través de les reflexions de l'Antoni. Gràcies.
Gràcies, Emili. Gràcies a tots.
Reflejo de amor, la magia de tus ojos, espejo en los míos, la magia de tu cabello, enlazado entre mis dedos, la magia de tus labios, hechiza los míos. Son tus ojos mi esperanza, son tus manos la alianza, son tus labios ese amor. Lacado con mis besos, esperando el momento de tenerte a mi lado, tus caricias invernadas, anhelo sediento.
El comentari de Francesc Romeu.
I no marxem, com cada setmana, sense el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana hem celebrat la festivitat de Sant Joan Baptista, dimecres passat, en ple solstici d'estiu. I demà celebrarem la festa dels sants apòstols Sant Pere i Sant Pau, motiu pel qual el papa Lleó XIV ha reunit aquesta setmana a tots els cardenals a Sant Pere del Vaticà, en 2 dies de treball intens. Quan el papa Lleó va ser escollit, Molts van dir que, coneixent-lo, ben segur que crearia un equip d'assessors o consultors, en el qual també hi haurien laics i, sobretot, dones. Però al final sembla que el papa prefereix tenir molt més implicats els cardenals que el van escollir a ell per una gran majoria absoluta i poder revisar amb ells tot allò que abans d'escollir-lo van dir que necessitava la nostra Església i el nostre món. Al gener d'aquest any el papa ja va realitzar una reunió d'aquesta mena, que s'anomena consistori, i que va reunir a prop d'uns 170 cardenals, i aquesta setmana n'ha fet una segona amb la voluntat que cada any se'n celebri com a mínim una. Els treballs d'aquesta setmana s'han concentrat en el divendres 26 i ahir dissabte 27, i han estat sobre la situació internacional, la pau i la superació de la teoria de la guerra justa, l'encíclica Magnifica Humanitas i la posada en pràctica del sínode. I amb preguntes com aquestes, de quina manera les tensions, les divisions i els conflictes que travessen el món afecten avui la vida de les nostres esglésies i dels nostres pobles? Quins llenguatges, actituds i pràctiques poden ajudar a construir la reconciliació, la convivència i la pau? Pel que hem pogut saber, els treballs s'han dividit en quatre grans sessions, estructurades segons l'esquema sinodal ja utilitzat, és a dir, amb debats, oracions, silencis, reflexions personals i compartides en els moments de sessió plenària. En cap moment hi ha hagut informació a la premsa i fins i tot s'ha demanat als cardenals que mantinguin la confidencialitat sobre el que ha passat a la sala i que no facin declaracions a la premsa mentre se celebri el consistori, per tal de preservar un clima de diàleg fratern. Pel que sabem, els participants s'han dividit en dos cercles, un de nou grups de cardenals electors ordinaris, inclosos els nuncis i els cardenals electors que han conclòs el seu servei com a ordinaris, i un altre de 11 grups de cardenals electors de la Cúria Romana i cardenals no electors. Cada grup tenia un president encarregat de moderar els treballs i garantir el compliment dels terminis, i un secretari responsable de recopilar les aportacions sorgides i redactar l'informe final amb la col·laboració de tot el grup. La primera sessió va ser el divendres 26 de juny, que va començar amb la missa al matí i el discurs inicial del cardenal Re, degà del Col·legi Cardenalici, i amb el treball de la primera qüestió, en quin món estem cridats a anunciar l'Evangeli? Desglosada en dues preguntes més. Quins patiments, tensions i interrogants travessen avui amb més força els pobles i les comunitats eclesials confiades a la teva cura? Quins signes d'esperança, de fidelitat a l'Evangeli i de possible reconciliació és important aportar a l'escolta comuna? La segona sessió va ser a la tarda del mateix divendres, sobre la cultura del poder i la civilització de l'amor, prenent com a referència el capítol 5è de l'encíclica Magnifica Humanitas, del papa Lleó, i seguint d'altres qüestions sobre l'actualitat de l'Església i del món. Pel que fa a la tercera sessió, es va celebrar ahir, dissabte 27, després també de la missa del matí, sobre com construir en el bé les obres del nostre temps, basades també en l'encíclica Magnifica Humanitas, en particular en les parts introductòries i conclusives. En el treball per grups es va centrar en les següents preguntes. Quines són avui, en els seus contextos, les fractures que dificulten la construcció del bé comú? Quines expectatives i quines preguntes sorgeixen de les persones i dels pobles als quals l'Església està cridada a escoltar i als quals potser no escoltem prou? Quins suports, orientacions o iniciatives de les esglésies locals i de l'Església Universal podrien contribuir més eficaçment al compromís amb la construcció del bé comú? Finalment, la quarta i última sessió va ser a la tarda d'ahir, dissabte, sobre el tema El camí de la posada en pràctica del sínode, que va ser introduïda pel cardenal secretari del sínode, Mario Grech, a partir del document preparatori de les futures assemblees sinodals del 2027 i el 2028. Tot va acabar ahir amb un diàleg d'intervencions lliures amb el papa i un discurs de clausura de Lleó XIV. I demà al matí, dilluns, hi haurà la missa a la Basílica de Sant Pere per celebrar la solemnitat dels sants apòstols Sant Pere i Sant Pau. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El text de l'Evangeli que hem proclamat aquest diumenge recull una frase de Jesús que impressiona per la seva senzillesa i claretat. Jesús ens diu: tothom qui doni un got d'aigua fresca a un d'aquests petits no quedarà sense recompensa. Certament, avui Jesús ens diu que Déu valora immensament qualsevol petit gest d'ajuda que fem a un dels nostres germans. I és que servir als altres de manera desinteressada forma part del ADN dels ciutadans del Regne de Déu. És un dels trets distintius dels deixebles de Jesús. Sí, Jesús ens convida a fer el bé amb naturalitat, discreció i sense esperar cap reconeixement. Així ho recull una anècdota que vaig sentir fa algun temps i que voldria compartir amb vosaltres. Explica un missioner que un dia que es dirigia a un poblet molt aïllat va trobar en un camí molt costerut una nena d'uns 7 anys que duia al coll el seu germanet que devia tenir-ne 2 menys que ella. El missioner, en veure-la, li va preguntar si li costava gaire caminar per aquell indret amb aquell pes. La nena el va mirar i li va contestar: no porto cap pes, porto el meu germà. Tal com va dir la nena d'aquesta vella anècdota, el nostre germà no pesa si ens fem càrrec de tot cor. Així ho recull l'Evangeli en la paràbola del bon samarità. El samarità, en veure aquell home ferit i estès al camí, s'hi acosta, li cura les ferides i el puja a la seva pròpia cabalgadura. El samarità accepta, segurament no sense un cert esforç, desfer els seus plans e interrompre el seu viatge durant unes hores. Ho va fer per un bé més gran. No es fixa en el pes d'aquell home, sinó que hi veu un germà que necessita ajuda. Jesús ens diu en el text de l'Evangeli d'avui que si actuem gratuïtament tindrem una gran recompensa. Aquesta recompensa queda recollida magníficament en l'episodi del rentament dels peus de l'Evangeli de Joan. Jesús, després de rentar els peus als seus deixebles, els diu que seran feliços si serveixen els altres. Certament, serem feliços si ajudem els altres amb alegria, si actuem com Jesús actuava, si passem per la vida fent el bé als nostres germans. Aquest és el secret de la felicitat. Com ens diu Sant Lluc al llibre dels Fets dels Apòstols, fa més feliç donar que rebre. Benvolguts germans i germanes, Jesús ens proposa que recorrem amb ell un camí nou. Ell ens allibera del pecat perquè, lleugers d'equipatge, aprenguem a viure per a Déu i per als altres. Demanem al Senyor que ens doni les forces necessàries per seguir les seves petjades. Demanem a Jesús que ens concedeixi experimentar el goig de donar-nos als altres i que augmenti en nosaltres el desig de viure en aquesta clau d'amor.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.